El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El govern espanyol ha presentat l'esborrany del nou decret del joc online, una normativa que preveu limitar la publicitat del joc i les apostes en línia per protegir els menors i combatre la ludopatia. Ara bé, el document no prohibeix la publicitat en horari protegit i permetrà anuncis de cases d'apostes a partir de les 8 del vespre, per exemple, en els partits de futbol, tant al camp com a la retransmissió televisiva o radiofònica. Ens centrem en aquest decret i ho fem conversant amb Sergio Juan Creix, advocat i professor, col·laborador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i expert en dret a la publicitat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A grans trets, què li sembla la proposta de decret que ha presentat el govern espanyol?
En grans trets és una restricció de la publicitat del joc i les apostes.
Uh-huh. Una restricció prou àmplia o hi havia més camí per recórrer?
Home, hi havia més camí per recórrer, però si recorria més camí era pràcticament una prohibició absoluta.
Uh-huh. Però de totes maneres, clar, el que planteja és que sí que hi ha una restricció horària, però per exemple en el cas de... Primer es plantejava que fos fins a les 5 de la matinada, no? Que només es podés fer publicitat a partir de les 5 de la matinada. S'introdueix aquest canvi que es pot fer a partir de les 8 del vespre i a més amb el futbol també hi ha bastants canvis, no? Bastantes modificacions, no?
Sí, hi ha hagut modificacions, home, hi ha molts contractes encara vigents i això s'ha de fer de forma progressiva, no? Una prohibició així de cop terminaria o acabaria molts contractes i molta de la pràctica habitual. Llavors és normal.
Uh-huh. Clar, que es planteja, per exemple, és això, no? Que en el futbol es podrà fer publicitat tant radiofònica com televisiva, no? En aquest cas, doncs, per exemple, en l'àmbit de les apostes esportives, també als camps de futbol. Clar, de fet, el futbol és potser l'espai o el camí d'entrada molt gran, no? Que hi ha en l'àmbit d'aquestes ludopaties, sobretot a la gent jove, no?
Bueno, aviam, les apostes esportives és que precisament estan vinculades a l'esport, no? Llavors és normal que et publicitis en el teu sector d'activitat. La ludopatia en si no està lligada a les apostes esportives. La ludopatia és una malaltia que està lligada, és un trastorn addictiu que està vinculada al joc en general, no, uh-huh. no a l'esport. Però sí que és cert, evidentment, que el que s'intenta, doncs, el que hi ha rere fons aquesta normativa és evitar doncs, aquesta malaltia de la ludopatia i sobretot en gent jove.
Uh-huh. Ara parlarem amb experts també per conèixer quina afectació real té aquestes apostes online en l'àmbit del creixement o no de les addiccions al voltant d'aquesta qüestió. Un dels aspectes que crida l'atenció, per exemple, és que les samarretes es podrà mantenir, en aquest cas, aquesta publicitat, menys en les de talla infantil.
Sí. Bueno, és que el tema infantil, publicitat de temes de joc en tema infantil, ja és una publicitat indirecta dirigida als menors, amb la qual ja entra dintre la prohibició actual, com aquell qui diu, no?
Uh-huh.
El tema és que el nou decret o el nou projecte és més clar en aquest aspecte. Respecte al patrocini en les samarretes d'equips professionals, bueno, és que actualment hi ha molts contractes vigents, hi ha patrocinis i s'han de mantenir. Entenc que hi ha hagut un part de lobby, de pressió, raonable, i així ho han, de moment ha quedat la norma.
Mm-hmm. Clar, de fet, llegia informacions sobre el que havia dit la patronal, per dir-ho d'alguna manera, d'aquestes empreses, no? I el que comentaven és que estaven d'acord sempre i quan també s'apliqués el joc públic, no? Per exemple, els anuncis de loteries i apostes de l'Estat o els mateixos sortejos de l'ONCE.
Sí, correcte. Correcte, i en principi hi haurà... O sigui, la norma també aplicarà a la loteria tradicional, a la ONCE, encara que tindrà determinades prerrogatives.
Uh-huh. En quin sentit?
Respecte a la franja horària, respecte a la publicitat en plataformes digitals...
Clar, perquè el món digital entenc que és molt més difícil controlar d'horaris, no? Vaja, és impossible. De fet, no? El tema de l'horari protegit com es planteja a la televisió o a la ràdio, no?
A la televisió i a la ràdio és més fàcil controlar els horaris. En el món digital... Com tu dius, és molt complicat, però estic segur que existeix tecnologia per evitar-ho. I a més hi ha el tema de quin horari, no? Perquè és a tot el món. Apliquem l'horari d'aquí d'Espanya, la franja horària, quin apliquem, no? Llavors, sí, com tu dius, és molt complicat. I a més que les plataformes digitals tradicionalment han quedat fora de la normativa que regula la comunicació audiovisual.
I en aquest cas sí que s'inclouen?
Sí.
Per tant, també hi ha una part novedosa en aquest aspecte, no?
Correcte.
Una de les coses que també planteja aquest esborrany és que els famosos no podran fer anuncis sobre aquesta qüestió. És tan important realment la presència d'algú famós conegut a l'hora doncs, de frapar més o no el públic amb els anuncis?
Sí, no, sens dubte. El que fa és generar confiança, generar una sensació de triomfador, no? I evidentment que és un tema, és un ganxo, no?, publicitari, per això s'utilitza. I, de fet, l'utilització de personatges famosos està prohibida en altres àmbits. Com, per exemple, en el tema de medicaments està prohibida la publicitat per part de doctors. O en l'àmbit dels aliments o productes dirigits als menors està prohibit utilitzar personatges que els menors els generin confiança. Com poden ser personatges famosos a dibuixos animats, etc. Llavors és traslladar una restricció que hi ha en altres àmbits, en altres sectors, al tema del joc.
Doncs Sergio Juan Creix, advocat i professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Al revés, a vosaltres. Moltes gràcies i bon dia.
Que vagi molt bé. Des de diferents sectors, però, es considera que el decret és poc ambiciós i que no acaba d'anar a l'arrel del problema. Un problema que es concentra en les addiccions que afecten de manera especial a la gent jove. D'aquesta situació en parlem aquesta hora amb la Glòria González, que és psicòloga especialista en addiccions del Centre ITA Salut Mental. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Considereu que el decret del joc és prou ambiciós en l'àmbit de les necessitats que teniu, per exemple, i que detecteu des del Centre ITA?
Pues no, la verdad es que, a ver, tenemos en cuenta que se está contemplando con mayor exhaustividad el problema de juego, pero sí es insuficiente, porque es que a nivel de publicidad, a todas horas del día, cualquier, sobre todo los menores, que están todo el día, ¿no?, con el ordenador haciendo cosas, es que es un continuo publicidad sobre juegos, etcétera, etcétera.
Us preocupa especialment, per tant, l'àmbit digital, perquè el decret s'ha plantejat no regular molt en aquest cas des de l'àmbit de les retransmissions radiofòniques i televisives, en què es restringeix a partir de les 8 del vespre el fet doncs, de poder fer anuncis sobre aquesta qüestió, però en el món online és on dieu que l'abast és molt més ampli, no?
Sí. Nos vienen muchos pacientes con problemas de adicción a los videojuegos, porque como además hacen juegos en línea, es decir, juegan varios chavales al mismo tiempo, claro, se convierte realmente en un problema, sí.
De fet, des del Centre ITA heu notat això, heu notat un increment en aquest cas de les addiccions al voltant del món online i sobretot d'aquests jocs i apostes online?
Sí, de hecho tenemos un grupo específico de adicción comportamental que tiene que ver con el juego, con las apuestas deportivas, con los videojuegos. De alguna manera es una adicción a las pantallas también.
Aquestes addiccions, moltes vegades ens expliqueu des dels centres que us dediqueu a tractar aquestes qüestions, que no van soles, no? Que normalment quan una persona té una addicció a una cosa, com per exemple en aquest cas, no? Estem parlant d'això que resumies tu com addiccions a les pantalles, no? Ja sigui doncs als jocs, al videojoc, a l'aposta, etc., acostumen a lligar amb d'altres coses. En aquest cas també ho detecteu, que hi ha d'altres addiccions darrere fons?
Sí, principalmente lo que vemos es que hay una problemática de base alrededor de la patología, es decir, son chavales que tienen que tienen pocas inquietudes, pocos intereses, que están pasando por momentos complicados y es la manera que tienen de evadirse. También cada vez se buscan formas más rápidas y fáciles de divertirse, entonces claro, no salen ni siquiera de casa y están, ¿no?, y están ocupando el tiempo en algo lúdico. También es verdad que estamos en una sociedad muy competitiva, entonces todo lo que tiene que ver con el hecho de triunfar, el ser los mejores, es una forma que tienen ellos de destacar en algo, de subirse a la autoestima.
Clar, de fet, una de les qüestions que regula aquest document és que les persones famoses, per dir-ho d'alguna manera, no puguin fer anuncis d'aquestes qüestions, no?, de l'àmbit dels jocs i les apostes en línia, no? I, per exemple, també llegia que no a l'anunci no es pugui implicar directament que té resolt la vida a través d'entrar en un sector com aquest, no?, de fer les esportives, etc. Què en penses d'aquesta qüestió?
Yo creo que es muy importante que nos salgan famosos haciendo este tipo de anuncios porque la gente joven, idealizan y para ellos el hecho de que un jugador de fútbol famoso de alguna manera sea el que representa ese juego, claro, es un reclamo, es como, ¿no?, se intentan identificar, tener referentes y son referentes, entonces yo creo que que és important que deixen de fer aquesta publicitat, sí.
Aquest perfil de ludopaties, és a dir, aquestes ludopaties relacionades amb les pantalles, han crescut en els últims anys?
Sí. De hecho, los jóvenes entre 15 y 24 años son jugadores frecuentes online, sí, ha crecido.
Uh-huh. El fet de... És a dir, és una cosa tan quotidiana, no?, tant del dia a dia dels joves, ara ho deies, no?, que són jugadors online, no?, i que moltes famílies poden veure que els seus fills passen hores jugant, però en quin punt, com a família o com a entorn, hem de detectar, o fins i tot nosaltres mateixos, no?, hem de detectar que estem caient en una addicció? Què és el que ens hauria de fer en senyals d'alerta?
Bueno, señales de alerta serían, por ejemplo, que aposte dinero, que empiecen a apostar dinero, que pasen muchas horas delante del ordenador, que haya un control también por parte de la familia, porque te pueden decir que están haciendo un trabajo para la escuela o lo que sea, y en realidad lo que están haciendo es o jugando, apostando. También te das cuenta de que no pierden el tiempo, o sea, es decir, de que empiezan a comer delante del ordenador. De que se quitan horas de sueño para seguir jugando, la incomunicación familiar, el aislamiento, indicadores, de hecho acaban deprimiéndose, dejan actividades externas como deporte, por ejemplo, para estar más tiempo en el ordenador, bueno, dejan de relacionarse a nivel social, cada vez se quedan menos con los amigos de la escuela o del barrio, sí.
Clar, dius, aposten diners, però clar, jo penso en aquest perfil de joves que em deies d'entre 15 i 24 anys, en molts casos diners propis no els tenen, no? D'on treuen els diners o com passa això del tema econòmic, no?
Bueno, sorprendería, es decir, por un lado la mayoría tienen ya semanada, esto por un lado, y hay quienes tienen semanadas bastante, bastante altas, que también habría que tenerlo en cuenta por parte de las familias. Y luego, entre ellos, se van prestando dinero, bueno, incluso piden préstamos rápidos para seguir jugando. Sí.
Clar, una de les coses que estableix aquesta normativa és que tu, de manera voluntària, pots decidir, per exemple, entrar, estic buscant exactament com es diu això, a la creació del que s'anomena un fitxer eficaç, on les persones de forma voluntària podran inscriure per tal de que no puguin tenir accés a aquests crèdits en línia. Però clar, aquí hi ha d'haver una part ja de la pròpia persona que vegi que té un problema, no?, i que decideixi doncs no voler accedir a aquest tipus de crèdits, no?
Sí. Principalmente la mayoría de las personas que tienen esta problemática es difícil que tomen conciencia, es más el entorno el que se alarma ante la sintomatología de la que te hablaba anteriormente. Es difícil que, entre otras cosas, porque lo acaban normalizando, porque la mayoría de sus amigos están haciendo lo mismo, con lo cual es difícil que ellos de alguna manera se diferencien con respecto a que ellos tienen un problema y el resto no. Con lo cual es muy importante ¿no? que el entorno esté pendiente un poco de esta situación.
Uh-huh. Clar, però el que penso és com s'aborda una addicció d'aquestes característiques, no? Perquè hi ha algunes addiccions que pots dir, ostres, aparto totalment aquesta persona, no? És el que s'ha de fer d'aquest espai, però per exemple, a dia d'avui, en un percentatge altíssim m'atreveixo a dir que totes les professions estan lligades a un ordinador, no? Com pots apartar del tot aquesta persona de l'ordinador? Com has de fer aquesta gestió?
Bueno, en un primer momento sí que se tienen que apartar totalmente, pero evidentemente como tú planteas, o sea, en la vida actualmente hay ordenador en todos los sitios, con lo cual lo que tienes que ayudar al paciente a utilizar adecuadamente el uso del ordenador. Evidentemente un paciente con una adicción a los juegos pues no puede acceder a los juegos, o sea, es como una persona con una adicción a las sustancias, o sea, no puede tocar esa sustancia, igual que la persona no puede acceder a según qué tipo de páginas o a según qué tipo de juegos.
Uh-huh. Els famosos, dèiem, no podran fer anuncis. Les samarretes de futbol es mantindrà aquesta publicitat al voltant doncs, d'aquestes companyies, però fins a les 8 del vespre no es podrà fer aquesta mena d'anuncis. Això realment farà baixar la xifra?
A ver, a las 8 de la tarde, o sea, a partir de las 8 de la tarde todavía y la mayoría de los chavales todavía están funcionando. Yo creo que es insuficiente. Yo creo que es insuficiente porque muchos están conectados hasta las 10, 11, 12 de la noche, si no es más. Con lo cual, bueno, es una medida, pero sí, desde mi punto de vista, insuficiente.
I realment el perfil de població que pateix més aquestes addiccions són realment gent jove o també hi ha gent d'altres edats que també es veu afectada per aquesta qüestió?
A ver, mira, hay un dato que dice que entre los 15 y los 64 hay un problema importante en Cataluña a nivel de trastorno de juego. Es verdad que en los últimos años ha acentuado mucho en jóvenes, como te decía anteriormente, entre los 15 y los 24, pero nosotros tenemos pacientes con 30 y tantos, 40 y tantos, que tienen una adicción al juego. Sí, sí.
En quin percentatge hi ha hagut aquest increment en els últims anys? És a dir, és una cosa molt dels últims anys? S'ha baixat, per exemple, altres tipus d'addiccions i ha pujat aquesta?
No. No. No ha habido una compensación en ese sentido. Es decir, lo único que ha ocurrido es que los últimos, pues aproximadamente entre los últimos 8 o 5 años, ha habido un incremento de las adicciones comportamentales. Ha habido un incremento, sí, sí.
Especialment concentrades en el que ens deies pantalles, eh?
Sí. Sí, sí. Es bastante corriente que te vengan chavales con el problema de adicción a las apuestas deportivas. Sí, sí. Y adicción a los videojuegos.
I el fet de que es pugui mantenir aquests anuncis d'aquesta manera com es fan a dia d'avui, doncs, per exemple, en les retransmissions radiofòniques, no? Que es fa d'una manera com natural, com fins i tot entrant dins del propi partit, no? Parlar de, doncs, ara si apostes aquí i poses un euro, te'n donaran tants. Això, encara que sigui a partir de les 8 del vespre, en certa manera és normalitzar una qüestió que està generant un problema real de societat, no?
Totalmente, totalmente. Yo cuando los viernes, porque todos los viernes aquí en Itadicciones hacemos un grupo de familias, de 3:30 a 5, claro, las familias de pacientes con problemas de juego es una de las cosas que más ¿no? que más cuestionan, ¿no? El hecho de la publicidad y cómo incitan a, ¿no? a las personas al juego. Es que habría que verdaderamente habría que concienciar con mucha seriedad de lo que implica, del problema que está implicando para muchas personas ese.
Dèiem, la millor manera de detectar que realment hi ha un problema, aquestes senyals d'alerta, són que es comencin a apartar, a apostar diners, que s'apartin doncs, de la vida social al carrer, ens deies, no?
Sí.
Que no es pugui exercir un control, que es passin moltes hores davant de l'ordinador. Una vegada detectem tot això, què hem de fer?
Y en el colegio también, ¿eh? Es otro de los indicadores. Normalmente hay fracaso escolar, empiezan a faltar al colegio o no están concentrados, y esto es algo que el profesorado también se da cuenta e intenta comunicar a las familias. Bueno, yo creo que el primer paso es ponerse en contacto con un profesional especializado en adicciones comportamentales y a partir de aquí hacer una entrevista diagnóstica para evaluar en qué punto la persona, ¿no? Qué gravedad hay y ponerse en marcha con respecto a un tratamiento. Si hay una gravedad importante y la persona no va a conseguir mantener la abstinencia, es decir, no acceder a internet, lo que hacemos es un ingreso de 3 meses y a partir de ahí, si la persona puede, lo que intentamos es hacer un hospital de día. También hay tratamiento ambulatorio, si la persona vemos que puede gestionar todo lo que es el tema del ordenador. La familia también es importante que colabore en este sentido, porque claro, hay que retirar los ordenadores de las casas y los móviles.
Claro, los móviles, es que claro, es que lo tenemos tan a l'abast.
Claro, es que exactamente, es que da igual que tengas, o sea, luego están los cibercafés, es decir, igual retiras el ordenador, retiras el móvil, pero se pueden ir a algún sitio, se pueden conectar, en bibliotecas, sí, es complicado, verdaderamente complicado, pero bueno, tienes que ayudar al paciente a que tome conciencia de que hay una problemática y que eso le lleva a tener unas consecuencias importantes a todos los niveles.
Doncs hem parlat d'aquesta qüestió amb la Glòria González, que és psicòloga especialitzada en addiccions del Centre ITA Salut Mental. Gràcies per haver-nos atès, Glòria.
A vosotros. Sería importante quizá dar el teléfono.
Sí, endavant.
En directo, sí.
Sí.
680-888-163. Es un teléfono directo por si alguna persona necesita atención o simplemente orientación en este sentido para podérselo facilitar.
Doncs anotat està aquest 680-88-81-63, aquest espai doncs, on podeu demanar aquest assessorament, aquesta informació per part del Centre ITA de Salut Mental. Gràcies, Glòria, que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu.